Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 24. Està passant ràpid aquest mes, eh? Doncs encara ens queda una setmaneta, però sí que és veritat que ja les ciutats doncs es noten més alegres, els pobles també, perquè hi ha hagut aquesta encesa de les llums de Nadal i ja la cosa canvia una mica, eh? Hi ha un esperit d'alegria, d'il·lusió, i esperem que això no es perdi. Com tampoc et pots perdre el programa d'avui de la Linterna de la cadena COPE, per cert, salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, perquè avui parlarem, entre d'altres coses, de viure amb el trastorn de l'ansietat. Quins són els trastorns més freqüents? Què podem fer per evitar tenir un atac d'angoixa, un atac d'ansietat? Avui ens ho explicaran, i a la Linterna de la COPE parlarem amb la psicòloga Alicia Álvarez, que és del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Això i d'altres històries des d'ara i fins les 8. Benvinguts a la Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I comencem amb el temps, i atenció, perquè es nota que des de fa una estona, almenys a la ciutat de Barcelona, comença a haver-hi una mica de vent i bastant fort, eh? Atenció, perquè demà dimarts, amb la pertorbació desplaçada cap a l'interior d'Europa, entraran vents de component nord i tornarà a entrar l'aire fred. Per tant, baixaran de nou les temperatures i es generaran ruixats al quadrant nord-est de Catalunya. També nevarà al vessant nord al llarg del dia amb una cota de neu al voltant dels 1.000 metres. Sortim a les carreteres, anem a saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals, repassem algunes incidències. Per exemple, fa estona a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès, hi teníem un accident en direcció sud. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades importants de més de 7 quilòmetres entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Aquests 7 quilòmetres amb retencions, això a l'autopista AP7, com us dèiem, en sentit sud, en sentit Tarragona, anant cap al Papiol. Segona incidència, a l'autovia A2, un accident a Sant Vicenç dels Horts, que encara ara talla carril en sentit Barcelona, aturades de gairebé 5 quilòmetres en tot aquest tram, entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, autovia A2, amb aturades 4-5 quilòmetres en direcció Barcelona. I acabem amb una darrera incidència. Autopista AP7 a Vilafranca del Penedès. Un camió ha perdut part de la seva càrrega. Només hi ha un carril obert en sentit nord, sentit Barcelona-Girona. Aturades de més de 9 quilòmetres des de Castellví de la Marca fins a Vilafranca del Penedès. Per tant, força problemes en tot aquest tram sud de l'autopista AP7, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
No és poc, Roger Serra. Moltes gràcies per la informació des del Servei Català del Trànsit. I, com sempre dic, paciència i bona companyia, la de la cadena COPE, ja sabeu, a través d'internet, COPE Catalunya, de la plana web, a través de la xarxa social Dixi, Facebook, podeu seguir tot allò que fem, i a través de l'aplicació de la ràdio en els telèfons mòbil, tant si ets iOS com Android, us podeu descarregar aquesta aplicació i no podreu dir allò de «Ai, és que jo no tengo ràdio». Doncs, te l'has de baixar. Comença, Guiana, la Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Si sembla violència masclista.
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Purés.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita y al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona. Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti a sobre.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Avui t'estem explicant com plantar cara a aquesta insuportable sensació de viure amb ansietat. És com un malestar que s'instal·la a la boca de l'estómac, que envaeix la nostra ment quan per fi intentem agafar, per exemple, el son, aquesta sensació de tenir por de fer coses tan normals com sortir al carrer o anar a treballar. Viure amb ansietat pot ser un infern i la gent que la pateix ho sap. Els experts amb els que hem parlat avui, al llarg de la programació de la cadena COPE, apunten que obrir-se a un familiar, un amic o un company de feina ajuda a tranquil·litzar-nos, que aquest exercici és fonamental per a tractar l'ansietat, ja que amb la seva pràctica alliberem endorfines i rebaixem els nivells de cortisol. I sobretot, si és possible, dormir almenys 8 hores i començar a fer-ho abans de les 12 de la nit. De com gestionar aquesta ansietat, n'hem parlat avui a Herrera COPE Catalunya i Andorra amb el doctor i catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma, Antoni Bulbena, a qui ha escoltat la Mar Puerto.
L'ansietat és un mecanisme d'alarma natural, ens ajuda a reaccionar i a protegir-nos, però si apareix massa o sense motiu, es converteix en un malestar que pot afectar molt la vida diària i és més habitual del que sembla. Aproximadament un 15% de la població en pateix algun tipus, ja sigui a través de símptomes físics o de preocupacions constants, i és el que ens recorda el doctor Antoni Bulbena.
Primer, el que un sent, que generalment hi ha símptomes corporals incòmodes. Segon, si una té un plantejament mental molt de patidor i d'anticipar el negatiu i de no poder parar d'estar pensant en el negatiu i en el que pot ser que passi. I tercer, hi ha escenes socials, no anar a dinars, no contestar el telèfon, tenir una especial incomoditat per estar doncs, a llocs que hi ha molta gent o llocs tancats.
Tot i així, molts casos passen desapercebuts perquè la gent tendeix a confondre l'ansietat amb ser patidors. Però es pot tractar. Bulbena subratlla que el primer pas és recuperar el control, entendre què ens passa, identificar el que sentim, què pensem i què deixem de fer per culpa d'aquest trastorn.
El més important és que la persona agafi el mando d'això. Perquè és com si un està en una situació que algú agafa el mando per tu. És a dir, que una esposa doncs, a fugir o a tenir un pensament negatiu o a estar doncs, amb una tensió dedicada a algun problema, però un no ha triat.
I també hi ha un apunt sorprenent. Les persones ansioses sovint tenen una sensibilitat especial i un pensament molt ràpid, qualitats que, ben canalitzades, també poden ser un recurs.
Són persones molt privilegiades, a vegades amb pensament ràpid, a vegades amb èxits, però a la vegada, diu, clar, sempre patint.
L'objectiu no és deixar de sentir ansietat, sinó aprendre a conviure-hi sense que ens governi. Un tema del que també ha parlat precisament l'Òscar Sola, que pateix aquest trastorn d'ansietat en primera persona.
Yo empecé a los 13 años con estos episodios y sí que es cierto que había menos información antes y el no saber lo que te está pasando, por qué el corazón me va tan rápido, por qué me estoy mareando, por qué no tengo ganas de hacer nada, por qué todo me pasa así, pues te genera un malestar interior que no sabes cómo gestionar.
Els matins, diu, són el que més li costa, el fet de llevar-se al matí i d'haver d'enfrontar-se al dia.
Te levantas ya a veces, incluso antes de que suene el despertador, esperando la hora de despertarte. O sea, ya estás nervioso mientras duermes. Y claro, te levantas incluso antes que el despertador, con una ansiedad que, bueno, a veces te hace ir al baño, te hace igual tener un poquito de ganas de vomitar, pero bueno, coges aire, lo que vas aprendiendo con los psicólogos, técnicas de respiración y para adelante.
En el seu cas, el que més li ajuda és mantenir la calma i la seva rutina, fer les activitats que fa de normal en el seu dia a dia i no amagar les emocions.
Avui, al llarg de la programació de la cadena COPE, us estem parlant de l'ansietat i avui vull donar la bona tarda a la linterna de COPE, a l'Alícia Álvarez García, que és de la secció de Psicologia Clínica del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Senyora Álvarez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com diferenciar l'ansietat d'un moment de nervis, d'estrès o d'ansietat? Com es pot diferenciar?
El que hem de diferenciar és la por de l'ansietat, perquè parteixen de lo mateix, però l'ansietat és com que se'ns en va una mica de les mans. La por és normal i és adaptativa i pues, hi ha coses que ens espanten en el nostre dia a dia perquè són coses que en general entenem que ens posen en perill o ens amenacen d'alguna manera. Llavors el nostre cervell, amb aquesta voluntat de protegir-nos, intenta preveure quan poden passar aquestes coses. I aquí entra en joc l'ansietat. L'ansietat el que fa és que tinguem por de coses que encara no han passat, de coses irreals, en el fons. I que, a més, hi ha vegades que comencem a anticipar possibles escenaris on passarà alguna cosa catastròfica, no? Comencem a tenir aquests pensaments catastrofistes que ens generen molt malestar. Llavors, tot això seria l'ansietat.
Hi ha alguna part genètica, doctora, amb tot plegat o no?
Hi ha estudis que sí que noten com a genètica, però certa susceptibilitat. I el que sí que influeix bastant és la criança. Al final, com nosaltres ensenyem a anticipar o no els esdeveniments, a gestionar o no la por i altres emocions, sí que té a veure amb què puguem acabar sent més o menys ansiosos.
L'ansietat emocional és la que més prima?
L'ansietat emocional, bueno, és que l'ansietat és emocional. Llavors, sí que el factor que normalment desencadena, per exemple, les crisis d'ansietat, és cognitiu. És a dir, hi ha uns pensaments que a nosaltres se'ns fan una bola, per dir-ho així amable, i aquesta bola cada cop es va fent més gran i ens va generant més malestar i no podem sortir. Llavors, de pensar en això que potser ens passa, que potser acaba succeint, nosaltres comencem a generar-nos d'alguna manera, sense voler, això és tot automàtic, no tenim gaire control amb això, certa sintomatologia, és a dir, comencem a respirar més ràpid, de cop i volta notem que el cor ens comença a bategar més ràpid. Per què? Perquè en anticipar això i pensar que ens poden passar aquestes coses tan dolentes, ens estem posant molt nerviosos i realment ens estem angoixant molt. Potser se'ns tanca l'estómac, sí. No? Llavors,
sudoració també.
Exacte. Llavors això acaba fent que realment ho passem molt, molt malament. No és només emocional i es van com afegint diferents capes, no? Capa de pensaments, capa de reaccions físiques.
Per què normalment, perquè sempre passa, Alicia, quan estem de vacances, és com molta gent es troba malament, potser perquè durant l'any estem fent l'esforç o tenim el cap més distret, no? I potser l'ansietat la veiem, però no tant, no? I en el moment en què parem, diu, toc, toc, sóc aquí, no?
Totalment. Ha estat una de les claus de l'ansietat. El fet de donar-li espai a aquests pensaments catastrofistes és algo que potencia l'ansietat. Doncs quan tenim temps per pensar, per dedicar-nos a poder fer aquests escenaris i li donem lloc, és quan pot ser que aquests sentiments d'ansietat incrementin.
Una ansietat mal curada o mal tractada, què pot arribar a derivar?
Pot ser molt disfuncional. Hi ha persones que realment acaba sent incapacitant perquè hem parlat de la crisi d'ansietat. Quan acabes tenint una crisi d'ansietat, ho passes molt, molt malament i depèn d'on et passi, li comences a agafar por que això et torni a passar en altres moments. Mm. Sí que és cert que hi ha vegades que la gent barreja, no?, les crisis d'ansietat amb els atacs de pànic, que no són el mateix, però sí que poden estar relacionats en un moment determinat. I en un moment determinat pots tenir un atac de pànic, que és la sensació aquesta que penses que et mors allà on estàs, que és molt intens i molt curt. Llavors, quan arribes aquí, això ja és més complicat i encara és més disfuncional perquè comences a no anar als llocs, a evitar certes situacions, comences a aïllar-te, comences a deixar de fer coses i acaba sent això molt disfuncional.
I què complicat resulta explicar-ho això a algú que no ho ha patit mai, no? El teu entorn, per molt que et coneguin, no? I si tu ets a l'Aire de la Huerta, com es diu, no? Estan acostumats a veure't bé, activa, intentes fer aquest teatre d'estar bé, però costa que la gent digui, però tu com pots tenir ansietat, però si tu tal, no podem fer teatre, o sigui, hem de dir, escolta'm, no em trobo bé, respecteu-me, perquè potser aquest sobreesforç que fem és pitjor per nosaltres.
És contraproduent, si és molt més saludable poder reconèixer en cada moment com estem i sobretot poder verbalitzar com ens està sentant allò que tenim al voltant i que està passant, perquè de fet això passa amb la major part de quadres clínics de salut mental. Com que no ho veiem, a vegades és molt complicat empatitzar, entendre-ho. Sempre hi ha cert estigma, no?, de s'ho està inventant. I això amb salut mental passa molt. Doncs amb l'ansietat hi ha vegades que fins i tot es fa de menys a les persones que pateixen ansietat, o que hi ha gent que ho aprofita per devaluar la persona o per fer-ne burla. I crec que és molt important que es pugui visibilitzar, perquè és un problema real, és un problema, el que hem dit, no?, que pot arribar a ser molt incapacitant i que les persones, bueno, s'han de posar en tractament com si fos una altra malaltia, no? Com si ens haguéssim trencat una cama, no, ningú ens diria, home, però per què no corres una mica? No? Bueno, perquè tinc la cama trencada, no? Doncs això amb les malalties mentals a vegades ens costa més perquè no les veiem.
Quan vostè llegeix, escolta o tracta a gent jove, què li ve al cap? Per què la joventut d'avui en dia té tanta ansietat i per què hi ha tanta gent que es medica amb ansiolítics?
Que la gent es mediquem en solídics és un tema de que avui en dia doncs, vas al metge i igual que ens mediquen per una altra cosa, igual que hi ha tantíssima gent que es medica per dolor. No? Al final hi ha un patiment, tu vas a un professional i des de la seva disciplina et dona allò que sap que minvarà aquest malestar o que podrà mitigar de certa manera la simptomatologia. Llavors, bueno, és la solució que des de la medicina es dona. A nivell de que hi hagi molts joves, jo crec que ansietat hi ha hagut sempre, però abans no ho visibilitzàvem tant. Mm. També és cert que la realitat, no, que estan visquent els joves avui en dia és molt complicada i que estem en un món en què estem molt més exposats a una sobreinformació que ajuda d'alguna manera a aquests pensaments catastrofistes i a aquestes idees de que tot anirà malament, de que el món és amenaçant, de l'hostilitat que rebem. Doncs sí, jo crec que això ens està perjudicant no només als joves, sinó a tots.
Com ens ajuda la psicologia per les persones que tinguin ansietat? És una bona opció o és l'opció?
És molt bona opció. Hi ha vegades que, no, abans que em deia lo de la medicació, hi ha vegades la medicació és necessària i hi ha vegades que és imprescindible. Sí que és cert que, bueno, ens treu el malestar, el símptoma en aquell moment, però no vol dir que amb allò s'acabi el problema. Llavors, en aquest sentit, la psicologia ens permet guarir la causa i poder fer un tractament, un procés en el que la persona acabi no tenint, per començar no tenint atacs d'ansietat, però després podent reeducar el cervell i entrenar-lo perquè no generi tot aquest bucle que hem dit i no acabi immers en aquesta ansietat amb tanta freqüència.
La serotonina, que important és generar-la, fer esport, activitats, no? Generar tot el que sigui el cervell, la química del cervell.
Sí, de fet, hi ha molts neurotransmissors que ens ajuden molt, no només la serotonina, la oxitocina, la dopamina. De fet, que a més són substàncies que a vegades tenen mala premsa, depèn de com se'n parli o qui ens ho expliqui, doncs li donen una connotació a una altra, però en general en el cervell tenim moltes substàncies que de lo que s'encarreguen és que les neurones puguin transmetre bé la informació i l'electricitat corri pel nostre cervell, que són molt importants. Aleshores, qualsevol dèficit en aquest tipus de substàncies químiques farà que no funcionem correctament. I, per tant, sí, hem de fer coses per potenciar-les, com les endorfines, com... Sí.
Escolta, que important seria que tinguéssim més psicòlegs al nostre abast. Hi ha gent que, malauradament, no s'ho pot pagar. Tant de bo la Seguretat Social tingués més, perquè seria importantíssim, perquè amb el tema de la salut mental cada cop estem més conscienciats i ningú sap què és el que es passa quan té una malaltia, en aquest cas estem parlant de l'ansietat, la importància dels medicaments, diguem-ne, per aturar el cervell, no?, i després poder treballar amb un psicòleg, en aquest cas, no? Qui ho hem patit, sabem de què parlem. I és,
sí, jo crec que ens hi estem posant. Sí que, no?, cada vegada s'està treballant més perquè pugui haver-hi psicòlegs d'atenció primària. De fet, ara amb els responsables de benestar emocional, almenys aquí a Catalunya, s'està fent una bona feina. I crec que, sobretot, manca la prevenció.
Efectivament.
És a dir, igual que en medicina ens posem vacunes, hi ha tota una tasca de la psicologia, però que també es podria fer ja des de les escoles, en el currículum escolar de tots els nens i nenes del país, que seria molt important per cuidar la nostra salut mental, perquè tinguem una bona salut mental.
I tant que sí. Li agraeixo moltíssim a Alicia Álvarez García, de la secció de Psicologia Clínica del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Gràcies per la tasca que fan.
A vosaltres.
I l'ajuda que donen, que és molt important. Gràcies, bona tarda.
Gràcies, adeu.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo, los demás puestos están ocupados". Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Doctor Humberto Losertades, médico de medicina interna, experto en medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Lo vais a encontrar en Medicentre, en la calle Consejo de 160. Doctor Losertades, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué es la medicina regenerativa?
Bueno, la medicina regenerativa es toda una serie de herramientas que utilizamos para hacer que el propio cuerpo, que tiene la capacidad de autorrepararse, fomentar esta capacidad para que regenere y repare los tejidos que se han degenerado o dañado. Es decir, vamos a intentar que el propio sistema lo vamos a incentivar de alguna manera para que ese trabajo que normalmente tiene que realizar, que sustituir pues los tejidos que se van desgastando, se van degenerando, sustituirlos por nuevos, pues no lo está haciendo de forma eficiente y acaba produciendo pues trastornos como la artrosis o la degeneración articular, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, la medicina regenerativa son herramientas, y entre estas herramientas, fundamentalmente y de forma básica, usamos por siempre vamos en estado dependiendo de por eficiencia y por el coste. O sea, empezamos por las cosas más efectivas y con el coste más bajo, y si estas no acaban de funcionar, tenemos herramientas más sofisticadas, tipo celular, etcétera. Pero siempre empezamos con herramientas básicas, fundamentales, como por ejemplo el ozono funciona muy bien, ¿sí? Incentiva la regeneración de los tejidos, lo hemos podido demostrar, como los cartílagos de una articulación, pues se reparan, se regeneran, tarda un poco, eso sí, es un poco lento, tarda entre 6 a 9 meses para empezar a ver los resultados, pero acaba consiguiendo muy buenos resultados. Es decir, son herramientas y lo que vamos a hacer es fomentar la autorreparación.
Uh-huh. ¿Todos somos candidatos? ¿Todos podemos probar esta medicina regenerativa? ¿O hay algunos casos en los que no es correcto usarla?
Vamos a ver, puede haber casos que sea una herramienta limitada, es decir, que a lo mejor la regeneración, porque hay mucha degeneración y ya no sea factible repararla de una forma interesante, ¿no? Esto sí que es una limitación, por eso hacemos las primeras visitas donde lo analizamos, porque imaginamos que una articulación se ha deformado, esto ya no lo vamos a reparar, se ha deformado, está totalmente encallada, o sea, ya no hay manera de que se autorrepare. O sea, estadios muy avanzados con mucha degeneración y con mucha deformidad, pues ya no son candidatos. Otra cosa es que el paciente diga, bueno, oiga, mire, yo tengo 80 años, 85, y resulta que tampoco me voy a operar. Digo, bueno, pues vamos a ver qué conseguimos. Y, hombre, siempre conseguiremos un 30 o 40% de resultados, que a lo mejor ya es suficiente para mejorar la calidad de vida. Pero estas serían las limitaciones. Evidentemente, son tratamientos que no tienen ni efectos secundarios ni contraindicaciones, que se utilizan el propio organismo, es el que va a hacer el trabajo, y lo único que vamos a incentivarlo, tanto sea con el ozono, que lo que hace es aumentar el nivel energético celular, como con las células, que lo que van a hacer es hacer que lo que ya el cuerpo tiene que hacer, darle la instrucción para que lo haga, o sea, vamos a señalizarla, a señalizar el sistema para que repare los tejidos dañados. Vaya, es una medicina que realmente no tiene contraindicación de efectos secundarios, eso sí tiene algunas limitaciones que ya se le explica al paciente que a lo mejor pues esta función pues no la va a recuperar, o esto va a ser muy difícil porque realmente ya no hay manera ni de autorrepararlo ni de hacer ninguna cosa, y entonces está la opción de la prótesis, que siempre puede ser una opción, por supuesto.
Por eso siempre es súper importante tener esa primera visita con el doctor Losertades y llamar ese número de teléfono al 93-476-3055. Pediremos esa primera visita informativa y además gratuita, doctor.
Correcto, es informativa y gratuita para estudiar el caso y poderle ofrecer al paciente, pues decirle, pues mire, puedo hacerlo esto, puedo hacer aquello, realmente en su caso puedo hacer mucho o puedo hacer poco. En ese momento se analizan las pruebas y el paciente tiene la información y a partir de aquí decide si quiere hacer el tratamiento o prefiere pues esperar o hacer otras alternativas, no hay problema.
Recordemos, 93-476-3055, Medicentre. Ahí está el doctor Humberto Losertades. Gracias, doctor. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buenas tardes.
Aquest mes de novembre i desembre, més de 12.000 graduats i graduades estan convidats a celebrar els actes de graduació de la Universitat Oberta de Catalunya, Madrid i Barcelona. D'aquesta xifra de 12.000 alumnes, un 17% són de la comunitat universitària de la UOC, que viu en zones rurals, i el 62% d'aquest alumnat són dones. Per tant, estem parlant de 2.040 graduats que han aprovat i que encara té mèrit els seus estudis universitaris a distància des d'un petit poble amb la soledat de no tenir companys ni l'atmosfera d'una classe. Hi ha més dificultats, però no és un avantatge gràcies a les noves tecnologies. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens volem aproximar a aquests cursos universitaris que tenen una gran virtut: eliminar distàncies i que no sigui un impediment viure allunyat de les grans ciutats per estudiar i formar-se. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Avui a migdia, COPE Catalunya i Andorra, la Soledat Morales, coordinadora de la xarxa Universitat Oberta Catalunya Rural, defensa aquest model d'estudis com una oportunitat.
Clar, és que hi ha avantatge. Per exemple, aquesta flexibilitat horària i, sobretot, geogràfica, l'estalvi de temps i també de diners, l'autonomia i l'àmplia oferta acadèmica disponible. Però també hi ha la part contrària. Hi ha aquesta falta de sociabilitat, d'estudiar una carrera amb la teva generació, de compartir problemes, inquietuds i experiències vitals, especialment pels que acaben batxillerat, no?, que volen ingressar a les universitats, a les aules. Però sí que és cert que estudiar o fer un qualsevol màster a distància, doncs és una molt bona oportunitat. I és, en aquest cas, una alternativa que supere obstacles. Soledat Morales ens ha destacat a migdia de COPE Catalunya que ella considera que estudiar a distància és una oportunitat en d'igualtat i un dret.
Estudiar a distància, estudiar online, permet exercir el dret a quedar-se, a viure en rural. Permet fixar la població en el territori rural i, per tant, també és un element que pot frenar els processos de despoblament en els que estan immersos els territoris rurals avui en dia. Però també és que otorga una oportunitat de revitalització d'aquests territoris a través del coneixement.
Clar, aquí hi ha moltes casuístiques. Una cosa és tenir 20 anys i una altra 35. Una situació és tenir família pròpia i una altra encara no. Una altra cosa és viure a la comarca del Barcelonès i una altra, per exemple, en un poblet allunyat del Pallars Sobirà, del Pallars Sobirà o de la Garrotxa, no? És clar, el que és important és poder accedir a aquests estudis universitaris que al cap i a la fi et formen. Com dèiem, d'aquests 2.040 matriculats dels 12.000 que han estudiat, doncs, d'aquesta manera rural, un 62% són dones. Per què hi ha aquesta majoritàriament perfil femení? Doncs per Soledat Morales encara hi ha una raó. Es manté la concepció de gènere per segons quines situacions.
Les dones assumim unes càrregues de cura que de vegades dificulten el poder desenvolupar estudis lluny de casa, especialment quan estem en una edat de tenir fills i de responsabilitats familiars, que és el perfil concret de l'estudiantat de la UOC, un estudiant per sobre de la trentena, ja amb responsabilitats familiars i professionals, i que, per tant, necessita estudiar a distància. No.
Clar, aquest és el perfil que Soledat Morales ens incorporava, no? Majors de 30 anys ja, amb càrregues familiars pròpies, però que tenen aquesta il·lusió de poder estudiar estudis universitaris. No és fàcil. A la dificultat pròpia dels propis estudis s'afegeix la solitud, però és la sortida per a milers de persones allunyades de grans ciutats o amb limitacions també econòmiques. És necessari, això sí, Montse, una bona connexió digital. També les noves tecnologies estan afavorint aquests estudis, no? I, per tant, aquests estudis fan bona aquesta dita de qui vol, pot.
I una de les alumnes, Sergi, que treballa online, és l'Anna Maria Soto, que és mestra d'educació especial i veïna d'un petit poble, que ha decidit estudiar màster universitari de dificultats a l'aprenentatge i trastorn del llenguatge. La formació ha estat també una qüestió, sembla ser que, de vocació i compromís, no?, perquè està inspirada per la seva germana petita, que té síndrome de Down, Sergi.
Exacte. Anna Maria Soto és un dels perfils a classe, no?, de les persones majoritàries que estan estudiant online. Viu en un poble allunyat de la capital, necessita, doncs, té feina, és mestra d'educació especial, té en aquest cas una connexió especial amb la seva família i amb una germana amb síndrome de Down. Però ens ha explicat quines són les particularitats d'estudiar a distància des d'un poble petit. Primer, això sí, troba un benefici el modificar i el poder alternar horaris.
Pues mira, al final ha sido un doble trabajo, porque yo estaba en el colegio, sigo actualmente en el colegio, entonces claro, tenía que dedicar todas mis horas extras fuera de mi ámbito laboral en formarme, ¿no? Pero lo bueno de la UOC es que al tener vídeos o al tener esa formación en línea, al tener esos documentos ya colgados en la plataforma, yo podía en mis horas ajustarlo, ¿no? Al tiempo que yo tenía, ¿no? Entonces, viendo pues eso, ese contenido, en lugar a lo mejor de hacerlo en un horario, digamos, más corriente, ¿no? Pues de 8 a 2, que en ese momento yo estoy trabajando, pues lo hago por la noche.
Clar, que ve la fi a robar-li hores al teu oci, no? És a dir, potser mirar menys la televisió, potser no mirar tants partits o tant esport, potser no anar al gimnàs, cadascú, doncs, amb el seu oci pot tenir diverses alternatives, però una molt bona alternativa són aquests estudis universitaris en línia, no? Quan parlem de la dificultat a banda dels estudis, aquesta solitud, ens ha donat aquests consells, Ana Maria Soto.
Como cualquier reto, luego se... Entonces, con mucha paciencia, poco a poco, y trabajando en ello. Hubo un momento de cuando el periodo de evaluaciones en el colegio y a la vez el máster, cuadrar todas las horas, las entregas, se me juntó todo un poco y ahí sí que vi más dificultad, ¿no? Porque al final pues tienes una entrega y tienes que hacer la entrega ese día, ¿no? Entonces, pero como todo, pues tienes que ajustarte a eso y sí que lo recuerdo como momento más de crisis, podríamos decir, ¿no? Pero nada que no se pueda superar. Con un poquito de esfuerzo y organización, pues se consigue.
Un gran repte, fer estudis universitaris en línia, però una realitat. Moltes vegades parlem dels problemes que són certs, que generen les noves tecnologies, l'ús que es fa massiu de la nova tecnologia, la perillositat del contingut, però també hem de posar en valor que també ens aproximen a moltes coses bones. Per exemple, doncs, poder estudiar des d'un poble allunyat, això sí, amb una bona connexió, un curs universitari, que al cap i a la fi és un tema d'igualtat d'oportunitats i de drets.
Sergi Tor, gràcies, company. Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
¿Qué tal? ¿Te apetece que te dé una buena noticia para la tarde a las 7:35? Pues atención, porque Amazon te trae 12 días de sorpresas. Y la sorpresa de esta tarde es poder conseguir un juego de dos sartenes antiadherentes Tefal Jaime Oliver por solo 109,99 euros. Date prisa porque el stock es limitado y está disponible desde las 4 de la tarde en Amazon.es. Hay ofertas sorpresa dos veces al día hasta el 1 de diciembre. Es la semana del Black Friday de Amazon, sujeto a términos, condiciones y exclusiones. Ofertas válidas hasta medianoche o fin de existencias. ¿A qué esperas? Más información en Amazon.es.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Sabíais que aumenta la discriminación en el mercado de alquiler? Y ojo con el dato, el 99% de las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas según el último informe de Provivienda. Y además, el informe se llama ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler habitacional. Vamos a hablar de todo ello con Elena Martínez Goitre, que es responsable de investigación y evaluación de Provivienda. Elena Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que leyendo el informe se le pone a una la piel de gallina viendo qué es lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI y que van pasando los años y que, según vuestros datos, desde el año 2020 hasta ahora, la cosa ha ido aumentando, pero a peor.
Sí, efectivamente. En el año 2020, con el testing que hicimos entonces, por ejemplo, lo que veíamos es que el 72,5% de las inmobiliarias a las que llamábamos haciéndonos pasar por personas propietarias que queríamos que poner unas cláusulas racistas y discriminatorias aceptaban, y en cambio esto ahora ha aumentado a un 99%. Sí, sí, el aumento es significativo.
¿Qué es lo que lleva a todo esto? ¿La presente situación del mercado de alquiler?
Sí, o sea, desde luego estamos en un contexto de muchísima presión sobre el mercado de alquiler. Lo que veíamos es que al final la gente, o lo que vemos, claro, en el día a día, es que la gente que está buscando vivienda en alquiler se somete casi a unos casting, ¿no? O sea, al final hay una serie de reglas jerárquicas que operan detrás, ¿no? En un contexto en el que hay muchísima demanda, hay menos oferta, los precios son altísimos y están apareciendo nuevos intermediarios, ¿no? Hace años la figura de las agencias aseguradoras no era tan común como ahora, ¿no? Entonces ahora hay que pasar muchos filtros, no solo de la persona propietaria, de las agencias inmobiliarias, de las aseguradoras, y al final, en este contexto de tanta presión, esos estereotipos al final se van consolidando y operan generando jerarquías, claro.
Quiero pensar que el gobierno de España está trabajando actualmente para combatir esa desigualdad y la discriminación, ¿no? Y que hay ese plan de integración e inclusión social que tendrá en la vivienda uno de sus ejes fundamentales de actuación.
Sí, de hecho el informe que hemos presentado ha sido financiado por el Ministerio de Inclusión, y tanto el que presentamos en 2020 como el que hemos presentado ahora. Y bueno, pues sí, claro, la vivienda aparece como un eje principal. Está también la ley para la igualdad de trato y la no discriminación. Y además creo recordar que la semana pasada se aprobó, se puso en marcha la autoridad independiente de esa norma que compromete la norma, vamos, y que esperamos que sea una de sus funciones sea dar respuesta a estas situaciones de discriminación.
Estamos hablando entonces que los potenciales personas aptas a alquilar estaría asociado a personas nacionales o extranjeras que vengan de países con niveles socioeconómicos elevados, como, no sé, Alemania, Holanda o Estados Unidos.
No, claro, ahí lo que se veía claramente es que había también jerarquías dentro de las personas extranjeras, ¿no? Y dentro de las pocas veces que desde las inmobiliarias animaban a las personas propietarias a considerar perfiles extranjeros, siempre eran relativos a este tipo de nacionalidades, de Norteamérica, la Unión Europea, etcétera, ¿no?
¿Qué es lo que hay que hacer si nos encontramos en una situación similar? Porque creo que, claro, de manera anónima, posiblemente, como tú decías, las llamadas que habéis realizado, pues muchos os decían que, bueno, que hay esa discriminación, pero si lo hiciéramos de forma oficial, seguramente dirán que no, ¿no?
Claro, lo primero es muy difícil darte cuenta de que te están discriminando, porque muchas veces lo que te ponen son excusas de que las viviendas ya están alquiladas, etcétera, y tú no tienes por qué sospechar que eso no es así en principio, ¿no? Entonces, poder detectar que estás siendo víctima de discriminación es ya en sí algo difícil. Luego, para poder probar que esto está sucediendo así, pues en general, al final, porque hacemos unos testing, hay una persona en el testing que hacíamos nosotros, también había una persona española y una extranjera llamando con muy pocos minutos de diferencia al mismo anuncio, ¿no? Y ahí es donde podemos detectar que efectivamente está operando esto. Pues buscar a alguien que te ayude a detectar si esto es así. También en Provivienda, por ejemplo, disponemos de un buzón, ¿vale? En el que recogemos las peticiones de las personas que sospechan ser víctimas y en el que se les ofrece asesoría de todo tipo, incluida asesoría jurídica. Es un tema complejo.
¿De qué dirección es? ¿Dónde podemos dirigirnos?
Pues, a ver, es dentro de la página web de Provivienda.
Sí, ¿eh?
Es que además acaban de cambiar la página web, me vais a perdonar.
Bueno, no te preocupes.
Entrando en Provivienda, ahí habrá algún apartado que sea de no discriminación y ahí hay un buzón que es contra la discriminación. De todos modos, entiendo que si pones buzón contra la discriminación Provivienda a Google, aparecerá erradicionado.
Muy bien. ¿Os habéis dado más cuenta que ocurre en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, donde se limita el acceso a la vivienda a personas pues migrantes de Asia, África o América Latina? Las ciudades grandes es donde más se deben notar, ¿no?
A ver, este testing que hemos hecho este año se centra en las dos áreas metropolitanas, también sobre todo porque hemos querido hacer un análisis territorial y nos hemos centrado ahí. Pero en el testing que hicimos en 2020 incluíamos otro tipo de ciudades medias como Alicante y Granada. Sacar conclusiones territoriales no es tan factible con los datos que tenemos. Lo que sí que creemos, o como hipótesis, yo sí te diría que las zonas donde hay más tensión en el mercado del alquiler es probable que sea donde se vive más discriminación, por lo que decíamos al principio.
Bueno, pues lo que hay que hacer es denunciar este tipo de casos. Está claro que si tú presentas una nómina o un aval, lo que te soliciten, y cumples con todos los requisitos, ¿qué más da de donde seas, ¿no? Mientras cumplan los requisitos, tienen que cumplirse pues las reglas del juego, ¿no? Todos somos iguales. No hay que decir, no, porque usted es de tal o de cual país, pues no nos interesa. Es una auténtica vergüenza y espero, insisto, como te decía antes, que el Gobierno de España, pues que siga trabajando para combatir esa desigualdad y la discriminación. Y está muy bien que gente como vosotros de Provivienda hagáis este tipo de testings inmobiliarios para saber lo que pasa realmente. Y es una auténtica pena que haya que hacerlo un poco de escondidas, ¿no? Diciendo, oiga, estoy interesado en tal, y no hacerlo un poco a cara descubierta, porque seguramente nos dirían totalmente lo contrario, nos lo negarían. Pero está muy bien que lo hagáis vosotros. Elena Martínez, responsable de investigación y evaluación de Provivienda, gracias por estar con nosotros. E invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando, que si han sufrido o están sufriendo esas discriminaciones, vayan a ese buzón de Provivienda y vayan a ese buzón de no discriminación, porque todo esto hay que denunciarlo. Basta de racismo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Un abrazo. Les 7 de la tarda, 44 minuts, Linterna Cope Catalunya i Andorra, i d'aquí a moment, com sempre a la Linterna, escoltarem l'actualitat del dia amb la Mar Puerto i també el company Gil, que estarà al Camp d'Espanyol, el company... que és que m'està fent riure el meu company, i el Juan Arias, que ens portaran als esports. Serà d'aquí un moment, no marxeu.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar, y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Si ves tu foto en este anuncio, llamas a un abogado. Si te amenazan con difundir tus fotos íntimas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
COPE Cataluña y Andorra.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
¿Ya tienes el reloj suizo
y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Apreciados clientes y amigos, Pinter y Pintegrán hemos innovado y ampliado nuestras instalaciones de Barberá y Viracabals para el mejor recubrimiento con pintura en polvo o líquida, ofreciendo mayor calidad y mejor servicio a nuestros clientes y nuevos, siendo pioneros en nuestro sector. Damos las gracias a ellos por su confianza, sintiéndose orgulloso nuestro equipo. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter, Pintegrán.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Com a conductor, algú em pot explicar per què els cotxes que circulen pel carrer del mig no són multats amb la mateixa severitat que altres infraccions de trànsit?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Ha parlat d'injustícia social i salarial pels graduats del sector i de les característiques de la seva feina, oi?
Sí, pels graduats de treball social.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este sigue instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Set de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat i comencem parlant de la família Pujol, que ha rebut amb sorpresa la decisió de l'Audiència Nacional de mantenir el judici oral contra l'expresident Jordi Pujol, de 95 anys. Marc Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse. Així és, després de la seva intervenció per videoconferència de rebre els informes orals dels dos metges forenses de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, que han ratificat els informes que diuen que Pujol no es troba en condició de salut mental i físiques per defensar-se, el tribunal ha decidit que segueixi el judici des de casa seva. Fonts de la família apunten que l'exposició dels forenses ha estat inapel·lable i entenen que la decisió dels magistrats només es pot explicar pel fet que ja havia estat prèviament adoptada. Segons aquestes fonts, els magistrats tindran en compte l'evolució de l'estat de salut de l'expresident de la Generalitat en els pròxims mesos i, com ha dit el president del tribunal, decidirà si l'exonera quan li toqui declarar.
L'Hospital Clínic, centre de referència per la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, l'atenció d'agressions sexuals a majors de 16 anys, ha atès en l'últim any més casos i més violents que l'anterior, amb una mitjana de 2 víctimes al dia.
En total, 65 víctimes de violència sexual entre gener i l'octubre, un 6,5% més que l'any passat. El 99% dels agressors són homes i les víctimes tenen entre 16 i 89 anys. També augmenta la duresa de les agressions. El 65% de les dones ateses van patir violació i en el cas dels homes el percentatge és del 69%, molt per sobre de l'any anterior. Més de la meitat de les agressions es produeixen al domicili, però també n'hi ha a la via pública, en locals d'oci i en altres espais. El Clínic alerta també d'un augment entre les persones sense llar i pel que fa a la relació amb l'agressor, també gairebé un 40% de les dones no coneixien l'home que les va atacar. Però també hi ha casos de parelles, exparelles i persones conegudes. Les agressions grupals representen un 10% del total. Amb aquest panorama, el director general del Clínic, el doctor Josep Maria Campistrol, diu que la situació és dramàtica.
La situació segueix sent dramàtica, jo diria cada any pitjor i cada any més dramàtica. I per altre cantó, és un crit una mica a la nostra societat, que cada any ho dic, però malauradament les coses no acaben de funcionar, una mica contra aquesta violència sexual, contra aquesta violència masclista.
I en aquest cas el consum d'alcohol i la presència de tòxics són freqüents. En un de cada 5 casos es va activar el protocol de detecció de substàncies i la majoria de víctimes presentaven amnèsia.
I els primers 6 mesos del plan Campai contra la multireincidència han permès de tenir més de 470 persones amb més de 4.000 antecedents, sobretot a Barcelona i l'àrea metropolitana.
Des del passat mes d'abril s'han fet un total de 135 dispositius a 28 municipis i l'objectiu és estendre el Campai a tota Catalunya. El comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, ha detallat el perfil del detingut objecte del pla.
Aquest perfil és aquella persona que ha estat multidetinguda en moltíssimes ocasions, o sigui, acumula un número rellevant de detencions i que res fa pensar que aturi la seva activitat. És a dir, no només és el seu modus vivendi, sinó que en ocasions ha aconseguit un modus operandi força lucratiu. És el d'una persona oportunista i que opera en zones que li són conegudes. Normalment, properes al seu domicili, ja que li permet robar i amagar ràpidament l'objecte del delicte.
El comissari ha recordat que fins ara, especialment a Barcelona, es considerava persistent qui tenia més de 7 antecedents per furts o robatoris o 5 si algun implicava en violència. I ha indicat que entre l'1 de gener i el 31 d'agost els Mossos han comptabilitzat 830 individus amb aquest perfil delinqüencial que concentren el 33,9% dels delictes.
Els transportistes han reclamat poder tornar a utilitzar la Nacional 340 per tal de reduir el volum de trànsit del tram abrenc de la AP7.
Des de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials de Transport per Carretera, Conetrans, i la Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona, FEAT, han afirmat que estan farts que se'ls senyali com els responsables de la sinistralitat i han assegurat que el problema és que les infraestructures són insuficients. Ho ha explicat Javier Arnedo, president de Conetrans, l'entitat que exerceix de patronal del sector a nivell estatal.
El problema es que todos los camiones que tenemos aquí, de nuestra zona, todos esos camiones que se salen en cualquier punto, que de salida a salida tienen 20 kilómetros, tienen el grave problema que dan rodeos. Todos los que trabajan por aquí, todos de petroquímicas, de almacenes de cereal, de arroz, todos esos son los que tenemos el grave problema y que metemos toda esa circulación en más en la AP7.
Per això demanen que es construeixi el tercer carril a l'autopista i que l'N340 s'ampliï i s'allargui a l'A7, que actualment s'acaba a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. I es mostren també escèptics sobre la reducció de velocitat a 80 km per hora en l'AP7 anunciada per trànsit.
Més informació al web de COPE Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Marc Puerto, gràcies. Bona tarda.
Gràcies, igualment.
I arriba el moment dels esports amb el company Juan Arias. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Comencem parlant del Barça, perquè demà juga el Chelsea enfront al Barça a la 5ª jornada de la Champions.
Sí, a la sala de premsa a hores d'ara de Stamford Bridge espera que parlin Rafinha i Flick. De tot això es parla i ens fa coneixement el Joan Major. I Joan, bona tarda.
Bona tarda, Juan. Bona tarda, Montse. Parlo baixet perquè acaba d'arribar ara mateix en aquesta sala de premsa el tècnic del Barça, Hansi Flick. La roda de premsa estava prevista per 6:45. Comença amb una mica d'endarreriment. Després de Flick parlarà Rafinha. Recordo que l'equip ha volat aquesta tarda després d'entrenar-se a Barcelona. Repeteix Flick la mateixa rutina que ja va implementant el partit contra el Bruges. Recordo l'absència de Pedri, que ha treballat aquest matí al marge del grup. Baixa pel partit de demà. Torna Rashford després de superar la grip que l'ha afectat aquests darrers dies i torna també De Jong després de complir sanció en partit de Lliga davant de l'Athletic Club. Des de la sala de premsa de Stamford Bridge és tot de moment. Arrenca la roda de premsa de Hansi Flick.
Gràcies, Joan. Parlem també del rival del Chelsea. L'última hora és la porta Manolo Oliveros. Manolo, què tal? Bona tarda.
Sí, bona tarda. La notícia del Chelsea és l'accident domèstic, un accident al bany aquests dies del gran Cole Palmer, que estava a punt per tornar després d'una lesió longal, un accident que fa que encara no estigui a disposició d'Enzo Maresca. La resta, sense novetats, han entrenat a la seva ciutat esportiva a partir de les 2:00 PM, hora d'aquí, hora de Londres. Aquí es parla molt del brasiler Estevao, de 18 anys, extrem fitxat al Palmeiras, i Maresca, gran admirador del Pep Guardiola, voldrà controlar la possessió del Barça i jugar a l'atac. Els dos equips necessiten els 3 punts de moment i tenen 7 al Barça, 11 al Chelsea, 12 ambientats per omplir demà les 40.000 localitats aproximadament de Stamford Bridge.
Gràcies, Manolo. Això ha dit del Barça el tècnic del Chelsea, l'italià Enzo Maresca.
Me parece espectacular. Es un equipo que siempre que lo miro hay cosas que se pueden aprender, cosas que se pueden mirar, cómo atacan, cómo defienden, que al final le ha dado la posibilidad de ganar la Liga el año pasado, de llegar a una semifinal de Champions. Hacen muchas cosas muy bien y es un equipo que siempre quiere la iniciativa, siempre quiere el balón, y nosotros por nuestro lado intentamos hacer lo mismo.
D'altra banda, i seguim parlant del Barça, Eric García, que acaba contracte el 2026, està a punt de renovar fins al 2030.
Parlem ara de l'Espanyol, perquè d'aquí una hora es tanca la 12-1, és que a mi la número 13 no m'agrada dir, la jornada de la Lliga amb el partit Espanyol-Sevilla.
L'Espanyol és 6è i el Sevilla 9è, i ja tenim alineacions tant de l'equip blanquiblau com de l'equip andalús. A Cornellà Prat, José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Juan. Bona tarda, companys. Efectivament, 11 calentets d'aquest Espanyol-Sevilla que tanca la jornada d'aquest cap de setmana. Aquest és l'11 de l'Espanyol, amb alguna novetat. Dimitrovic sota pals, amb Omar, Calero, Cabrera i Romero a la defensa, aquí no hi ha novetats, Urco i Expósito en el mig del camp, amb Dolan per banda dreta, Tarrats, novetat per banda esquerra, Quique García és el davanter centre, mentre que el seu acompanyant a la punta d'atac blanc i blava dels de Manolo González serà Pere Milla. L'11 del Sevilla, que se li ha donat molt bé puntuar a Cornellà Prat en les últimes temporades en Lliga, Odisseas Blajodimos serà el porter, amb Juanlu, Castrín, Marcao i Suazo a la defensa, Sou i Mendy. En el mig del camp, línia de 3 per Januzaj, Vargas i Peque, i en punta d'atac, Acor Adams. Comença a les 9 de la nit, amb arbitratge de Cesma Espinosa, al VAR Valentín Pizarro Gómez. 9 de la nit, Espanyol-Sevilla.
Gràcies, José Luis. També un apunt més, en aquest cas de la segona divisió. L'Andorra, el tècnic Ibai Gómez, destituït després de guanyar 3 dels últims 24 punts. L'equip dels Pirineus és 18è, a un punt del descens. Encara no hi ha substitut. I també parlo de bàsquet en aquest cas, perquè des d'Itàlia ens arriba la informació que publica el portal Superbàsquet, que diu que Amar Alibegovic del Trapani Shar Italia està molt a prop de fitxar pel Barça. Es tracta d'un pivot de 30 anys, 2,06 d'alçada, nascut als Estats Units i té la nacionalitat de Bòsnia.
Doncs pendents d'aquest partit a l'Espanyol, com deia el company Gil, senyor Juan Arias, moltes gràcies.
Bona tarda.
Que vagi molt bé. Més informació a Esports Cope i ja sabeu, l'interna Cope. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Tornem demà a la mateixa hora. Ara us deixem amb Ángel Expósito i tota la informació. Que vagi bé. Fins demà.